Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia, un dilluns de ressaca important per la Dana. La Dana que hem tingut a sobre, que en principi, recordeu quan això ja es preveia que podia passar aquest cap de setmana aquesta Dana, la situació era que es situava just a sobre de Catalunya. En aquest cas, l'afectació, com ja tots coneixeu, ha estat al sud de Catalunya, sobretot al Montsià, que és la comarca que més ha patit aquesta Dana, que abans era gota freda, ara és Dana. Es preveia que la tindríem, però fins a quin punt es pot preveure una Dana i en què exactitud? És a dir, nosaltres podem dir demà passat, fins i tot en una setmana, si tindrem una onada de calor, si vindrà una borrasca, això més o menys, en una setmana d'antelació hi ha certes previsions. Però una Dana es pot preveure també. Per què fem aquesta pregunta? Perquè en aquest cas, si posem la ment a Alcanar, a les cases d'Alcanar, estem parlant que ja porten tres, no cada any, sinó la darrera va ser, bé, aquesta del 2023, la del 2021, que va ser especialment danyina, 2018, i encara ho tenim així. I sembla que encara continua així, perquè concretament, si parlem de la situació geogràfica d'Alcanar, ja no és només tota l'aiguada que li pot caure a sobre, sinó tot l'aigua que baixa del massís, de la muntanya, en aquest cas. La situació geogràfica, per qüestió de Danes, doncs, en qüestions d'Alcanar, és problemàtica. Geogràficament parlant, és problemàtica. Avui parlem d'això, perquè fa una setmana parlaven d'onada de calor, estàvem parlant de temperatures de 40 graus. Ara estem parlant de catàstrofes per aiguats. Per Danes, recordem que Mas de Barberans, al Montsià, més de 240 litres per metre quadrat. Estem parlant d'una quantitat important. A tot Catalunya, a més, a sobre tot el mal que ha pogut fer tota aquesta Dana, arreu de tot Espanya, en aquest cas, doncs no ha caigut l'aigua, no havia de caure. On era molt necessària que caigués per pal·liar la sequera. Bé, ha de caure a tot lloc, a tots llocs, però a la capçalera dels rius és quan més s'aprofita tot aquests aiguats. Avui parlarem d'això. Es pot preveure una Dana? Fins a quin punt? De quina manera? De seguida en parlarem. Però abans, anem a veure com tenim el temps. I el temps, ja parlant de danes, és que hi ha alertes per aquesta tarda previstes per vent, per intensitat de vent. Estem parlant de Lleida, estem parlant de les Garrigues cap al Tarragonès, tota aquesta zona, hi ha una alerta per intensitat de vent. Si parlem de temperatures, doncs pugen. Pugen sobretot al nord de Catalunya. Al nord de Catalunya ja pugen les temperatures, és a dir, estaran bastant per sobre del que tocaria per l'època de l'any. L'estiu no ha acabat, la calor continuarà, i això sí, si avui penseu aquesta tarda anar a la platja, doncs sobretot al litoral sud, oblideu, perquè l'estat de la mar és lamentable. És terrible per culpa d'aquest vent. També hi ha una alerta per l'estat de la mar. Això és el que les alertes que hi ha de cara a avui dilluns. Si pensem en demà dimarts, doncs la situació es normalitza bastant. Totes aquestes alertes desapareixen i per demà, doncs, les temperatures continuaran per sobre del que tocaria per l'època. Farà caloreta, és a dir, l'estiu fins al dia 23 de setembre, que meteorològicament l'estiu ja ha passat, estem ja a la tardor, però estacionalment, fins al dia 23 de setembre, doncs tindrem aquest estiu a sobre. Avui és dilluns, dia 4. Avui moltes persones retornen a la seva feina. Durant tot aquest cap de setmana hem tingut aquesta operació retorn, doncs variada per les pluges, gent que avançava el seu retorn, gent que no, que esperava fins ahir. Però avui dilluns, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs, com explicaves, avui era ja un dia on part de la canalla tornava al cul i era de preveure que potser hi hauria mobilitat. N'hi ha hagut, però no en cap cas el que és de normal. Hem d'esperar que tothom s'incorpori, universitats, també la resta de persones que estudien, i per tant hi ha hagut una mica d'embolic més de l'habitual l'estiu de les rondes, però poca cosa més. El que sí, com comentaves també, i arran de les inundacions i pluges d'ahir, continua tallada la C12 i la T-34-43 entre Amposta i Tortosa, i ara mateix tenim, per exemple, un accident a la 2 a Tàrrega en sentit Serrera, un carrer tallat una mica de lentitud, i el més proper a l'àrea metropolitana amb lentitud a la C-17 a Parets en sentit Vic, i a la C-58 per accedir al nus de la Trinitat sembla que hi ha una avaria d'un vehicle i una mica de lentitud. Desitjar-vos molt bona temporada.
Igualment, Sílvia, gràcies, molt amable. Encara que la prova de foc serà quan comenci el col·le, i això és el dia 6.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Darrerament, les notícies de caiguda d'arbres a la ciutat de Barcelona, malauradament, ja és un costum que han portat desgràcies. En aquest cas, la darrera caiguda va ser fa uns dies, doncs, que va ser a la Superilla de Sant Antoni. Però possiblement tots recordem la caiguda de l'arbre que va matar una jove sense sostre de 20 anys. Va ser al Raval, i això va posar el focus aquest estiu en tots els arbres de Barcelona, particularment les palmeres, que són les que estan patint una plaga important, no? Aquest sinistre va suscitar dubtes sobre si la vegetació de les ciutats és capaç de resistir la falta de pluja, si flaqueja pel canvi climàtic, molts dubtes, eh? Arran d'aquest incident de les palmeres que cauen, que no ha estat l'única, aquesta sí, amb una desgràcia evident, l'Ajuntament de Barcelona va encarregar, doncs, una revisió, la revisió de les 800, xifra aproximada, de palmeres que hi ha a la ciutat, no? Parlem d'arbres i parlem del per què cauen. Què hi ha? Andrea Gavarro, bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Explica'ns com està la situació.
Doncs bé, com tu deies, les tempestes d'aquests últims dies han fet caure més arbres a la ciutat, no? Fa just uns dies un arbre es va desplomar al carrer del Comte Borrell, a Sant Antoni, i segons l'Ajuntament de Barcelona no va provocar ferits, per sort, no? L'exemplar va caure sobre part del mobiliari urbà de la Superilla, en concret sobre un banc que va quedar malmès, i també a la carretera del Prat, al barri de la Marina. Fa pocs dies va caure un altre arbre que va quedar arrencat de soterrel, i en aquest cas l'arbre es va precipitar per damunt d'un vehicle que estava aparcat al carrer. Llavors, la caiguda d'arbres o branques no és un fenomen aïllat, sinó que de vegades tampoc coincideix amb el fet meteorològic advers, com la pluja o el vent.
Sí, seria quan hi hauria més risc en aquest cas, no? Bé, llavors entenc que hi ha molts factors darrere aquesta possible caiguda d'un arbre, no?
Sí, el primer que cal tenir en compte per analitzar aquestes caigudes, diuen els experts, és que al cap i a la fi estem traient els arbres del seu hàbitat natural, no? Un arbre a la ciutat, sobretot els que no estan en parcs, mai no estarà tan sa com els que poden estar a un bosc, no? Per coses evidents. Llavors, això és bàsicament que les arrels troben molts obstacles per desenvolupar-se d'una manera equilibrada, i també experts apunten a molts altres factors.
Doncs mira, precisament parlarem amb un expert, amb una pregunta molt genèrica: per què cauen els arbres? Quan parlem de per què cauen els arbres, ens referim, com bé apuntava Sandrea, als arbres de ciutat, a les ciutats. Al bosc cauen els arbres per qüestions naturals, per tempestes, vent, etcètera. Però la ciutat, què està passant en aquest cas, eh? Parlem amb l'investigador predoctoral de l'Institut Botànic, el senyor Joan Pere Pasqual, que el tenim al telèfon. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Va, si et sembla, començaré per fer una pregunta genèrica. Per què cauen els arbres a la ciutat?
Bueno, a veure, els arbres cauen per raons molt multifactorials, és a dir, pot haver-hi moltes raons. Però com bé has mencionat tu, a Barcelona hi ha dos grans tipus d'arbres, no? Que són els arbres més normalets, els que tenim aquí plantats, i després tenim les palmeres, no?
Sí.
Aleshores, a les palmeres, que són uns arbres que, com tu has mencionat, estan afectats molt per un escarpat, que és el murrut de les palmeres, que es menja part interior a l'arbre i afecta l'estructura llenyosa de l'arbre i fa que caigui. Però hi ha altres factors, aquest no és l'únic, sinó que un dels més importants és justament la sequera que estem patint actualment, no?
Sí, és una mena de tempesta perfecta, no?
Sí, és com una tempesta perfecta, perquè sembla que la sequera està afectant moltíssim tant el sòl de les ciutats, és a dir, el terra de les ciutats, com a la pròpia estructura dels arbres i fa que caiguin. El motiu principal és per un concepte que es coneix com a estrès hídric, no? Que l'estrès hídric bàsicament és que l'aigua que evaporen els arbres és major a l'aigua que són capaços d'absorbir els arbres. Mm. Llavors això, evidentment, fa que les arrels s'assequin, el sol es contrau, llavors qualsevol efecte de extrem com pluges intenses o vents poden permetre que els arbres caiguin. Sembla que justament ahir va caure un arbre a Passeig de Gràcia.
Sí, sí, en aquest cas parlàvem de les palmeres que darrerament són les que tenen aquesta plaga de l'escarabat, més la sequera, més... Si després et ve una ventada, doncs és això, tenim una alineació planetària perfecta perquè pugui caure un arbre. Amb tots els arbres passa el mateix, és a dir, coneixem aquest problema que tenim amb les palmeres, per exemple, no? aquesta plaga d'escarabat. I els plataners i aquests arbres també tenen aquest tipus de problemàtica en aquest cas?
Sí, no, també sí, les plagues en si afecten tota la flora ornamental de Barcelona, però sí que és cert que les palmeres són els que més estan afectats per aquests insectes que s'anomenen barrenadors, que són els insectes que perforen els arbres per dins i afecten l'estructura. Cal mencionar que les palmeres, justament el tronc de les palmeres, és completament diferent al tronc dels arbres que tenim d'aquí, perquè les palmeres, només hi ha una palmera autòctona a Catalunya, hi ha l'alt mediterrani, que és el Camaeus humilis, el margalló, però la resta de palmeres que veiem plantades, que són tan altes, tenen un tronc diferent, un fals tronc, que els aporta aquesta gran flexibilitat quan hi ha fenòmens ventosos, el que sigui, però sí que és cert que aquest morrut, que justament és una espècie invasora, està afectat completament i és un problema ara mateix endèmic i que afectarà molt a la flora, no només a Barcelona, sinó a tota la costa i litoral de Catalunya.
En aquest cas, Joan, com es pot actuar davant de tot això? Primer, suposo que els arbres danyats, parlem de ciutat en aquest cas, suposo que els arbres molt danyats o s'han de treure per evitar accidents. I després, com lluitar contra aquest bitxo?
Bueno, Aldera, cal recordar que aquest bitxo afecta una planta que no és d'aquí. És a dir, és una planta que estem plantant perquè ens agrada i ens dona aquest ambient litoral, no?, que ens agrada tant. Llavors, el que cal fer, òbviament, és una... que ja s'està fent, em sembla, és una inspecció rutinària de tots els arbres que tenim plantats, de totes les palmeres, que és una inspecció que és costosa, però que és necessària per evitar-nos desgràcies i accidents. I cal procurar que aquest morrut no afecti l'estructura dels arbres. Llavors, amb tractaments o el que sigui.
Doncs, senyor Joan Pere Pasqual, investigador predoctoral de l'Institut Botànic, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer-nos una mica més savis en qüestió de salut d'arbres. D'entrada és això, tenir aquestes espècies invasores en una palmera que no és natural de la Ribera Mediterrània, però això sí, suposo que amb previsió i cures tot s'arregla. De seguida farem dues coses. Parlarem amb la doctora Carmen Torrejón, del Centre Mèdic Estètic Estarben, i parlarem de la Dana. En aquest cas, ja no a toro pasado, sinó en qüestions de previsió, perquè evidentment pot tornar. Es pot repetir una dana. A més, estem ja en l'època, estem entrant a la tardor meteorològica, això significa que una dana es pot presentar, no en qualsevol moment, però... Bueno, la veritat és que aquesta seria la pregunta. Si es pot preveure una dana. De seguida en parlarem sobre aquesta previsió de dana, si es pot preveure amb quina antelació o no, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com. Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699-54-34-18.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Pues vamos al Centro Médico Estético Estarbené. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias.
Feliz lunes, ¿todo bien?
Gracias, igualmente, todo bien, con ganas de empezar una semana que yo, mira, la semana, los lunes, el otro, hoy, me paciente, jolín, doctora, lunes, digo, pues mira, el lunes son ilusiones, es una nueva semana que seguramente va a ser fantástica, con lo cual, para mí no es un mal día.
No, 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 cuando te levantas con ganas, nunca puede ser un mal día.
Nunca puede ser un mal día.
Y más si tienes ganas de arreglar alguna cosilla, por ejemplo, un exceso de peso o alguna cosa así que ya te está martirizando, igual es el buen momento, los lunes son esos días claves. ¿Hacia dónde vamos hoy, doctora?
Mira, hoy voy a comentar un caso clínico de una señora que acabo de ver ahora mismo, de Gracia, porque además es una oyente de tu programa, vino a nosotros porque escuchó, bueno, lo que hablamos en el programa. Esta señora tiene 77 años y cuando vino a nosotros en el mes de febrero, finales de febrero, yo le aconsejé que tenía que perder 20 kilos. Tenía un problema de colesterol, tenía un problema de hipertensión y, bueno, ya su médico le había planteado la necesidad por salud de hacer la pérdida de peso. Bueno, pues esta señora hoy, 7 meses después, bueno, sí, de marzo a, sí, 6 meses aproximadamente, ha perdido 22 kilos.
Caray.
Con 77 años. ¿Por qué hago esta reflexión sobre la edad? Porque a veces se piensa que cuando se tiene una determinada edad ya no se puede perder peso, cuesta mucho trabajo, es prácticamente imposible alcanzar el peso. Esta señora ha perdido 22 kilos con prescripción y con indicación de su médico, ha dejado de tomar la pastilla del colesterol, ha dejado de tomar la pastilla para la tensión, porque el origen de ese problema, tanto del colesterol como de la tensión, era el sobrepeso que tenía. Es más, el sobrepeso, haciendo de su clasificación en base a su estatura, era una obesidad severa, lo que esta señora, el problema que tenía. Y ahora hablaba con ella, con Gracia, y entonces decía, Gracia, otras veces que había intentado, y me reía porque decía, si yo me hacía una sopa de apio, de estas de verduras que me comía, dice, a lo mejor perdía 3-4 kilos, luego perdía la constancia, lo dejaba. Y bueno, ¿y por qué piensa usted que ha podido llegar a perder estos 22 kilos esta vez? Y ha dado la clave, dice, por la ayuda. Es decir, claro, en muchísimas ocasiones lo hemos comentado, hay personas que a lo mejor no lo valoran o piensan, bueno, yo soy capaz de conseguirlo solo, perfecto. Es decir, si uno está en el convencimiento de que es capaz de conseguir el objetivo, que se ponga en marcha, de cuanto menos tenga que perder será mucho mejor. Pero la experiencia que yo tengo es que sin ayuda es prácticamente imposible. De hecho, gracias, si no hubiera sido de 5 semanas que nosotros le hemos venido dando a los 8 o 6 meses, no habría perdido los 22 kilos. En este tiempo no lo habría perdido la forma facilitada, porque ella misma ha venido después de verano, de las vacaciones, me decía, doctora, yo me lo he sacado, yo me he pasado, bueno, pues como se tiene que hacer en las vacaciones, ¿no? Es decir, que ha ido sorteando los obstáculos, lo que nos encontramos todos a lo largo de nuestra vida, la ayuda le ha permitido que el sacrificio no sea tan grande, que haya conseguido en menos tiempo su objetivo, y además que lo haya tenido sobre todo donde lo necesitaba, gracias, que tenía muchísimo acumulo en la zona abdominal hasta el punto que tenía un perímetro abdominal de 121 centímetros. Es decir, estamos hablando de un problema importante, un problema donde nuevamente hemos llegado a éxito, porque el paciente ha colaborado con nosotros. Sin la colaboración del paciente no lo podemos conseguir, y yo animo a que muchas personas que se puedan sentir identificadas con esta situación, que den el paso, que es el mejor dinero que uno puede invertir, porque la salud, si no se tiene salud, de más nos sobra absolutamente todo.
Efectivamente, sin salud no hay nada. Y además, el problema es que nos damos cuenta de esto cuando nos falta la salud. No con la prevención, sino cuando nos falta es cuando nos lamentamos.
Ahí vamos.
Bueno, ahí está la importancia, por ejemplo, del acompañamiento a la hora de perder cantidades importantes de peso. En este caso, el acompañamiento es esencial, el apoyo psicológico, el apoyo profesional que te dan, por ejemplo, en el Centro Médico Estético Starbene, que te da la doctora Carmen Torrejón. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, pues podéis concertar una primera visita informativa gratuita con la doctora en el 93-414-36-31, 93-414-36-31. En ese teléfono podéis contactar y podéis concertar esta primera visita informativa gratuita. En la web también vais a encontrar toda la información, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme.
Feliz lunes. Feliz lunes. Adiós, hasta adiós, luego. Adiós. Doncs, després d'això, parlem de les danes. Fa uns dies parlàvem d'una onada de calor. Aquest cap de setmana doncs hem patit, sobretot a Terres de l'Ebre, a Montsià particularment, una caiguda important d'aigua. Aquesta dana ha afectat i, curiosament, ha tornat a afectar un any més al Canà, les cases del Canà, entre altres poblacions, no? Però el Canà ja porten uns quants anys, no seguits, però patint aquestes destrosses per la dana. Però esperem més? Es pot predir una dana? Amb quina antelació es pot veure tot això? Parlem, tenim al telèfon el membre, el meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, el Sergi Corral. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Merci de nou.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sergi. Bé, feia dos dies estava parlant amb tu sobre aquesta onada de calor extensa d'una setmana a temperatures de 40 graus, i ara parlarem de danes, com canvien les coses i el temps.
Sí, aviam. Hem de dir també que aquesta època no ens trobem ara, el mes de setembre, finals d'estiu, principis de tardor, ja ha començat la tardor meteorològica, comença l'època més procliu perquè aquests embussaments d'aire fred en alçada, aquestes depressions aïllades a nivells alts, que és el que vol dir l'acrònim de dana, ens afectin més a la nostra zona. Per tant, no és una situació ni rara en l'època, ni meteorològicament.
Estranya, no és estrany. És a dir, que estaríem dins del que podria ser una normalitat pel que toca de l'època.
Exacte, sí. És una normalitat del que toca de l'època. El que passa és que ens trobem, com tu has dit abans, amb un caldo anterior que va ser molt potent, amb aquesta onada de calor que ja vam parlar en l'anterior conversa, que va caldejar molt l'ambient, va caldejar molt l'aigua del mar, estava molt calenta, i això fa que li porti un plus, o multiplicat per 2 o multiplicat per 3, de mediterraneïtat, de mediterrani, aquests episodis meteorològics típics. Un plus tan important que fa que aquest caràcter mediterrani, aquest caràcter torrencial, també arribi o pugui arribar a punts interiors de la península ibèrica, a part del que ha caigut més típic a tota la façana litoral del País Valencià i del sud de Catalunya.
Clar, ara aquesta setmana ja esperem temperatures per sobre del que tocaria per l'època, farà calor aquesta setmana. Clar, es pot tornar a repetir el fenomen?
Sí, i tant. El fenomen, aviam, l'edat es pot presentar en qualsevol època de l'any a la península Ibèrica. Aquests episodis podríem dir que són una escissió, són un tall de la corrent en jet, del jet popular, que arriba un moment donat que s'estrangula i queda aïllat. Una dana pot presentar-se en qualsevol època de l'any. Només un 20% de les danes que afecten a la nostra regió provoquen aiguats. Per tant, no vol dir que qualsevol dana que ens passi hagi de provocar el que ha provocat aquesta. Hem d'estar a la seva part davantera, hem de veure's influenciats per l'entrada humida i càlida de la seva part davantera i l'entrada de vents humits de llevant o de gregal, en aquest cas, que propiciïn aquests aiguats, aquest efecte palanca, per exemple, que va passar a tota la zona del Montsià, no? Pot tornar a passar? Sí. I seria bona senyal... A veure, no seria bona senyal, no ens alegrem de que, evidentment, causin aquestes destrosses i que caiguin tants litres en tan poca estona, però seria bona senyal que des d'ara fins a mitjans de novembre tinguéssim un parell o tres més d'aquests episodis. Seria senyal de que ens estaria arribant una tardor plujosa, que és com ha de ser.
Bé, si la Dana és conscient, fa el favor de concentrar-se a les capçaleres dels rius, doncs farà a sobre un favor per poder aprofitar tota aquesta aiguada que cau, eh? Però hem parlat de quantitats, parlant de massa de barbarans, més de 200 litres, 240 litres per metre quadrat. Això és una bestiesa. I conforme a la previsió, Sergi, una Dana es pot preveure com es preveu un anticicló o una borrasca a la mateixa antelació? Perquè aquesta més o menys feia una setmana abans estaven dient, mira, és possible que tinguem... Però...
Aviam, sí. Deixem-nos històries. O sigui, es pot preveure que estarem en un escenari de que es formi una dana. Però l'afectació d'aquesta dana, la ubicació concreta, això és impossible de preveure-ho amb més enllà de 2-3 dies d'antelació, com a molt. Què passa? Que al final tot depèn de que es col·loqui 50-100 quilòmetres més a l'est, més a l'oest, perquè aquelles tempestes, aquell tren convectiu de tempestes, que és un fenomen que acompanya o que és característic d'aquestes situacions, és a dir, que diverses tempestes passin pel mateix ubicació, pel mateix indret, una darrere l'altra, que és el que t'acaba provocant aquestes inundacions. Clar, això se't pot desplaçar 50-100 quilòmetres més a l'est o més a l'oest. Això fins a l'últim moment pràcticament no es pot saber. És molt més previsible el canvi de temps que vam tenir fa 2 setmanes, aquell que ens va portar també pluges al voltant de 40, 50, 60 litres i baixada de 20 graus de temperatures. És molt més probable, perquè es tractava d'un front fred atlàntic, molt més previsible, que no pas una situació d'aquestes que un cop es talla i la deixes a la seva manera de fer, entra en contacte amb la Mediterrània o unes latituds més baixes, podríem dir que té un efecte baldufa molt més important.
Doncs, com sempre, Sergi Corral, de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, gràcies per fer-nos una miqueta més savis meteorològicament parlant.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de divulgar ciència.
Una abraçada, Sergi, cuida't.
A reveure.
Doncs ja veieu, una dana no és tan previsible com pot ser una borrasca o un anticicló. És a dir, que quan fa una previsió de dana 7 dies abans, ja possiblement... lo mínimo, en aquest cas, no? Perquè varia molt, en aquest cas. Ho ha explicat molt bé el Sergi. Bé, de seguida parlarem amb Mare Jurídica Global sobre abusos bancaris. I parlarem d'un fenomen que crec que ha vingut una mica a la baixa, almenys amb les dades d'abandonament de gossos i gats a l'estiu, amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, molt bé.
Gràcies per estar. Què tal les vacances?
Bé, aterrant avui de nou.
La reincorporació. De la platja a l'estudi, no està gens malament.
Exacte,
eh?
No està gens malament.
Bé, doncs mira, avui per celebrar la reincorporació de tots... Bueno, no, jo ja estava, però els que se reincorporen avui a la feina, per què no han a menjar? T'agrada la carn?
Sí.
Mira, la cabrera Barcelona. Convidem la cabrera Barcelona. La cabrera Barcelona és la casa de carns per excel·lència. Si t'agrada la carn, has d'anar a la cabrera. La cabrera és un exitós assador argentí creat pel xef Gaston Ribeira. Està al carrer Diputació 239. Això està entre Balmes i Rambla Catalunya per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 3230. 93 878 3230. Si t'agrada la carn, La Cabrera, Barcelona.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabéis que siempre que necesitéis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ¿ha cambiado la ley de la segunda oportunidad?
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser, y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Y también hay soluciones. Si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya este
renombre. Pero damos
este
soluciones
renombre,
globales, ¿no? Como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro. Área Jurídica
Global. Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
a vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Puedo estar con todo el mundo, no, 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 no. Darme las de vagabundo, no, 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 no. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar.
Parla't una mica de tot. En tot cas, hi ha un d'aquests temes molt habitual a l'estiu i que es fa molta educació sobre això. Hi ha molta didàctica sobre l'abandonament de les mascotes a l'estiu. Bé, Mar Porto, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, molt
i
bon dia.
I tu això, i ara ja ho saps que tens un gatet. Tan
ara
mono,
sí.
Tan mono.
Tan mono.
Tan mono, el gatet que tens.
Quina pena que sigui ràdio i que no el puguin veure, no? Però
bé, tenim una web. Pots penjar la foto del teu gat a la web? Però seria...
Ens heu de creure quan diem que és molt mono.
El gatet sí, sí. De COPE Catalunya, bé, d'entrada a Espanya, quan parlem de territori espanyol, s'abandonen. Atenció, perquè la xifra és una mica esgarrifosa. 33 animals cada hora. Això suposo que són dades que es poden comprovar. Els que no es poden comprovar, pot ser que aquesta xifra encara sigui més elevada. Si agafem això com a base, 33 animals cada hora, això suposa 790 abandonaments diaris i 24.000 cada mes. Les protectores espanyoles van recollir l'any passat més de 288.000 gossos i gats, gairebé un 3% del total dels que viuen a Espanya. I a l'estiu, aquest percentatge, any rere any, va en augment. No sé si aquest any estem en les mateixes, Mar.
Doncs concretament aquest estiu augmenta el percentatge de gats recollits per les diferents entitats a causa del caràcter estacional de la seva reproducció, mentre que en el cas dels gossos això canvia i el percentatge es manté durant tot l'any així. Ens ho explicava la Laura Rodríguez, que és responsable de comunicació de la Fundació Affinity.
De pandèmia vam veure una baixada, una disminució de les xifres dels animals que entraven a les protectores, però bueno, una vegada passada la pandèmia ens hem donat compte que aquelles xifres, aquella baixada, corresponia sobretot als gossos que es perdien menys, no? I també que s'abandonaven menys, sobretot doncs, per la poca mobilitat que vam tenir durant aquell període de temps.
I és que, segons l'informe de la Fundació, les cries no desitjades continuen sent un any més el principal motiu d'aquest abandonament. Però li segueixen també els problemes de comportament de l'animal, la pèrdua de l'interès pel gos o el gat, i també la fi de la temporada de caça, mentre que els problemes econòmics que han augmentat respecte a l'any anterior, igual que també el canvi d'habitatge, ja representa també, atenció, el 8% dels motius d'aquest abandonament.
Pot passar que hi hagi un cas extrem, no? O una situació extrema en la vida d'una persona que cada cop li impossibiliti doncs fer-se càrrec del seu animal, no? Pot passar, i en casos extrems que malauradament doncs tenen lloc. El que nosaltres diem és que en aquest cas el que s'ha de fer és intentar donar en adopció a aquest animal, és a dir, buscar-li una família que sí que es pugui fer càrrec. En el cas de que això doncs, no s'aconsegueixi o sigui impossible per alguna raó, que a més hi ha plataformes online que també t'ho faciliten, l'altra opció, lògicament, és anar a les protectores, no? Però el que mai s'ha de fer és deixar l'animal, com deies, no? Doncs a una carretera o a una benzinera, perquè en aquest punt la vida de l'animal realment corre perill. I això és el que no podem permetre de cap manera.
Així doncs, com diu l'experta, cal ser responsable en aquest tema i tractar l'animal, la teva mascota, com un més de la família i no abandonar-lo.
És que és un més de la família, eh?
Exacte.
Tu quan et creixes una responsabilitat així és un més de la família. Això ja ho sabeu molts de vosaltres, eh? Bé, Marc Puerto, et faré una pregunta ara. Tu imagina't que ara vas a un bar a fer un cafè. Ja sé que tu no veus gaire cafè, però imagina't-ho, eh? I quan vas entrar al bar, veus un cartell a la porta que posa un cafè pots estar 30 minuts. Per un cafè i una tapa, o un refresc i una tapa, pots estar, perdó, una hora. Tu entraries en aquest bar?
Sí.
Doncs s'ha estat a donar la polèmica per tot això a les xarxes socials per un cartell semblant, que posava límits a l'hora de fer les consumicions. És a dir, un cafè posava un límit en funció de la consumició o consumició mínima. Això es pot fer? Hi ha un debat a la xarxa realment important. No és la primera vegada que passa i fins i tot hi ha hagut locals que han posat aquests horaris, eh? Clar, nosaltres ens han fet moltes preguntes. Primer, fins a quin punt això es pot fer, no es pot fer, de què depèn? Hi ha una normativa en plena a migdia. Gràcies, Mar.
Gràcies.
Arribem a la una i continuarem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. La una.